Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per l'exercici 2009. Té la paraula el senyor Joli.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Hem tractat abastament també el tema de les ordenances fiscals, per tant em remetré només a aquell contingut que considero de diferencial respecte a les ordenances fiscals d'exercicis anteriors. Mencionar que aquestes ordenances les hem presentat també amb l'acord conjunt, i així ho hem fet públic, amb Esquerra Republicana de Catalunya. I entre els elements més significatius voldria mencionar el compliment d'un dels objectius que en el marc de la crisi i amb el que comentàvem anteriorment doncs és prou rellevant, és que aquesta administració, aquest ajuntament, doncs tractarà de fer front a la situació de disminució d'ingressos per la via de la gestió, és a dir, per la via de tractar de millorar o amortiguar amb recursos propis tot el que suposa la disminució d'ingressos, i per tant això vol dir que com a repte principal ens plantegem no traslladar la crisi a la fiscalitat. En compliment d'aquest objectiu, un dels tributs principals és l'impost de béns immobles. L'impost de béns immobles inicialment teníem l'expectativa de situar-lo al mateix tipus impositiu que teníem l'any anterior, que era 0,60. Finalment hem pres la determinació de baixar-lo dos punts, el situarem al 0,58. D'aquesta manera entenem que garantirem l'equilibri amb el tema de l'increment que es pugui produir en els valors cadastrals, que ja saben que va haver-hi la revisió cadastral en el seu moment en el 2005, i fem coixí amb aquesta casuística, tot i que, com saben, doncs és un tema que ve, aquest 0,58% s'aplica sobre el valor cadastral, i el valor cadastral és un valor que fixa la Direcció General del Cadastre, Ministeri d'Economia, en base a les revisions cadastrals que es produeixen en els municipis, i que en el cas de Sant Cugat es va fer el 2005 conjuntament amb 27 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sobre les ordenances, sobre l'impost de béns immobles, també mencionar per la importància que té la bonificació que fem al col·lectiu de famílies nombroses, una bonificació que fins al dia d'avui era del 35% i que passarà a ser del 40%, mantenint el topall màxim a 350 euros. Tenim dos topalls, un mínim, que són 95 euros, i un màxim, que són 350 euros. Es puja el tant per cent de bonificació, però queda igual el topall màxim de bonificació a 350 euros, amb la qual s'entén que en surten beneficiades aquelles famílies amb uns valors cadastrals més baixos, és a dir, que a dia d'avui no estan arribant aquests 350 euros de bonificació en l'impost de béns immobles. També relacionat amb l'IBI, però no directament amb ordenances fiscals, però sí que forma part de l'acord amb Esquerra Republicana, és el fet de que subvencionarem directament a les persones vídues, vídues i pensionistes que acreditin uns ingressos inferiors als 7.000 euros anuals per unitat de convivència en aquella vivenda. Això la llei no permet que s'apliqui una bonificació directa a l'impost de béns immobles, és a dir, no pots rebre el rebut i directament una bonificació directa per aquest concepte. Sí que políticament hem cregut que aquest col·lectiu és un col·lectiu amb dificultats específiques que calia prestar-hi especial atenció, i la via que s'ha trobat per solventar el problema legal és fer una subvenció directa a la persona, i que es calcularà en base al 50% del rebut de l'IBI que li correspon en aquell immoble. Sobre, ara canvio d'impost, l'impost de vehicles, tracció mecànica, s'amplia la bonificació màxima fins al 100% als vehicles que quedin catalogats com a històrics amb una antiguitat de més de 25 anys. En el marc de l'impost d'activitats econòmiques, mencionar que aquelles empreses que tinguin un pla de transport propi per als treballadors, és a dir, que posin recursos per tal de que els seus treballadors es desplacin amb transport públic a la seva empresa, els bonificarem amb fins un 20% de l'IAE, però aquí hi haurà un límit, i el límit serà el 50% del cost d'aquest servei. És a dir, que si una empresa contracta un servei d'autocars per recollir el seu personal a l'estació de Sant Joan o a l'estació de Vall d'Oreig i els porta cap a les seves empreses, li bonificarem per un import que correspondrà com a màxim al 50% de la despesa anual que tingui per fer aquesta política que entenem va en benefici de la mobilitat al municipi. I en línies generals, tot el que són les taxes que avui també es proposa d'aprovar en la seva fase inicial tindrien un increment del 4,6%. El 4,6% en el moment de confecció de les ordenances era la mitjana de l'interanual de l'IPC i també és la previsió a finals d'any, està ballant entre un 4,5% i un 4,6%. Aquí fem la proposta al 4,6% el dia d'avui. I després hi ha altres acords que ara no menciono i que deixo la paraula en qualsevol cas en el moment d'intervenció del senyor Raül Granger al respecte de complements d'aquest acord. Gràcies.
Gràcies, senyor Joli. Grups que volen intervenir. El senyor Granger, en nom del grup d'Esquerra Republicana.
Gràcies, senyor alcalde. Com bé comentava el senyor Joli, avui debatim i posem a votació aquests acords sobre ordenances fiscals. Són fruit de l'acord entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, Convergència i Unió, Esquerra Republicana. Volem començar, per tant, agraint a l'equip de govern que en aquest cas hagi tingut voluntat de diàleg i consens amb el nostre grup municipal. Però també volem deixar palès que incorporar visions i propostes més enllà de les de les forces polítiques que donen suport al govern és un exercici de responsabilitat pràcticament obligat. Amb la feina i idees que ha portat Esquerra Republicana, tenim avui unes ordenances fiscals, creiem, més ambicioses, amb més sensibilitat social i amb interessants projectes de ciutat a sobre la taula. Una de les primeres qüestions que vam posar sobre la taula en el procés de negociació va ser la de subvencionar el 50% de l'IBI a unitats de convivència de vidus, vídues i pensionistes amb ingressos inferiors a 7.000 euros a l'any, com bé ha comentat el senyor Joli. Amb aquestes ordenances, això ja és una realitat. Ajudem així un dels col·lectius més vulnerables de la societat, com és el de la gent gran que cobra la pensió mínima. Paral·lelament, l'acord amb ordenances fiscals també preveu bonificar el 50% de l'IBI a la gent gran i als joves que estan en lloguer de pisos de promusa. Un altre tema que per Esquerra Republicana era important d'introduir en el marc del debat d'ordenances era el d'estudiar la introducció de la zona verda d'aparcament al centre de la ciutat. En els darrers mesos i anys, molts veïns i veïnes de Sant Cugat estan veient que la zona blava prolifera en aquests carrers on resideixen i on han aparcat sempre el cotxe gratuïtament. La zona blava ha suposat que els residents hagin d'aparcar molt lluny de casa o bé hagin d'assumir unes despeses mensuals que abans no tenien, ja sigui en concepte de zona blava o perquè han de llogar una plaça de pàrquing. Però expliquem-ho bé. La zona blava és necessària per regular el trànsit dels centres urbans. Per això s'ha de compatibilitzar amb el fet que els veïns puguin aparcar a prop de casa i sense que repercuteixi econòmicament en les seves butxaques d'una manera tan important com ara. Pensem que la solució a aquesta zona, a aquesta situació, és la zona verda. La zona verda, del que es tracta exactament és de garantir que els veïns i veïnes dels carrers que ara tenen zona blava hi puguin aparcar i ho puguin fer amb un preu mensual molt baix, de 5 euros, per exemple. Això, evidentment, són molts menys diners que el que costa la zona blava o el lloguer d'una plaça de pàrquing. Sabem que a Barcelona la implantació de la zona verda ha generat molta satisfacció per part dels veïns. A la nostra ciutat, les consultes que hem fet amb Sant Cugatencs, que aquest estiu han vist com la zona blava apareixia sense previ avís als seus carrers, ens diuen que també veuen amb bons ulls aquesta proposta. El tercer acord que volia destacar és el del carnet jove de Sant Cugat. Aquesta iniciativa, que prové de les joventuts d'Esquerra Republicana, han de servir per impulsar un carnet que ofereixi als joves descomptes en transport públic, activitats esportives i espectacles culturals. Un dels objectius d'aquest carnet és seduir i acostar els joves, a través dels descomptes, a uns usos del temps que contemplin la pràctica esportiva i l'accés a la cultura. Pensem que cal facilitar l'enriquiment de l'oci i el lleure juvenil, sovint massa limitats pel consum comercial i les festes en locals tancats. Aquest carnet ha de ser una eina que contribueixi a que els joves coneguin millor l'àmplia producció cultural que existeix a Sant Cugat. El món de la cultura ha de veure en aquest carnet un recurs més per difondre la seva creativitat, una creativitat que ha de continuar experimentant un increment qualitatiu i quantitatiu pel que fa al suport de les administracions. També voldria esmentar el compromís que adquireix avui el govern de continuar potenciant l'esforç comunicatiu en dos sentits. Primer, garantint que arribi tothom la informació sobre els serveis i activitats que ofereix l'Ajuntament. Segon, fent pedagogia en matèria de costos dels serveis públics. I finalment, no m'agradaria deixar de subratllar que aquestes ordenances continuen explorant mesures de fiscalitat ambiental per premiar iniciatives sostenibles. Arribats a aquest moment de la intervenció, voldria fer un punt i a part per fer notar que totes aquestes propostes tenen un profund caràcter transformador. Aquestes ordenances transformen una realitat social que teníem fins avui i que demà serà diferent. En aquest cas, pensem que serà una realitat millor amb més benestar pels santcugatencs. De fet, l'any passat, amb les ordenances fiscals per al 2008, el nostre grup ja va deixar la seva empremta transformadora. Ho vam fer incorporant una proposta per tal que les persones que posin habitatge a disposició de la borsa de lloguer de Promusa tinguin un 50% de bonificació de l'IBI. Aquesta mesura ha beneficiat al llarg de l'any a 21 santcugatencs. I ho vam fer posant al centre del debat polític el fet que a Sant Cugat, com a tot arreu, no existeix només un sol model de família, sinó que la pluralitat d'unitats de convivència és una realitat viva. Des d'Esquerra Republicana pensem, a més, que no n'hi ha prou amb reconèixer aquesta realitat, sinó que cal garantir que cap model de família sigui discriminat. Això també vol dir que aquelles famílies que tenen càrregues especials rebin el mateix tracte. Les famílies nombroses tenen despeses econòmiques extraordinàries, però també ho tenen les famílies monoparentals i les de múltiples. És per això que demanem que les famílies monoparentals i les de múltiples rebin el mateix tracte fiscal i de preus públics que les famílies nombroses. Això, per les famílies de múltiples, es va traduir l'any passat en un 50% de descompte en l'escola Bressol. En seguida acabo, senyor alcalde. I un 20% de descompte en les activitats de la casa dels infants. En el cas de les famílies monoparentals, en canvi, sabem que des de l'àrea de serveis socials s'està estudiant com articular el suport a aquest col·lectiu per tal de fer-ho en harmonia amb la nova llei catalana de serveis socials. És obvi que des de l'Ajuntament es pot fer més. Ja ho hem parlat moltes vegades i també ho fem avui. Però el principal escull per avançar és que les famílies monoparentals i les de múltiples pateixen desprotecció jurídica. És a dir, el marc legal espanyol no juga precisament a favor d'aquests col·lectius. És per això que instarem els grups parlamentaris del Congrés de Diputats a que promoguin la modificació de la llei d'hisendes locals per tal que les famílies monoparentals i les de múltiples quedin regulades i puguin, per exemple, subjecte de bonificacions directes en l'IBI. Per part d'Esquerra Republicana, els garantim la màxima intensitat en aquesta batalla al front de Madrid. I a Sant Cugat continuarem reivindicant que les famílies de múltiples tinguin els mateixos descomptes que les nombroses en tots els preus públics i no només en aquells serveis de 0 a 3 anys com ara. Malgrat tot, reconeixem l'avanç. També vetllarem perquè quedi articulat ja el suport a les famílies monoparentals. Finalment, deixi'm acabar amb la mateixa reflexió que feia l'any passat. Els impostos són necessaris. Els serveis públics tenen un cost, però també cal ser conscients que en la mesura que els impostos siguin justos i progressius, comptaran amb la complicitat de la ciutadania. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Senyor Vázquez Odero té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Señor Joly, nosotros, el Grupo Municipal del Partido Popular, votará en contra de las ordenanzas fiscales por tres motivos. El primero es por el IPC. Como ya comentamos en la comisión informativa, nos parece excesivo el 4,6% del IPC, que finalmente en septiembre ha sido del 4,5%, que seguramente, según parece, dicen todos los que de economía saben, a final de año será más próximo al 3 que al 4,6. Esto supone, siendo la tasa de revisión de los salarios el IPC, supone un incremento de la carga fiscal para las familias. Luego, por otro lado, además, si tenemos en cuenta una ciudad de referencia, por ejemplo, como Barcelona, en Barcelona el incremento solo va a ser del 3%. En el caso del IBI, efectivamente, usted cumple lo que me dijo el año pasado. El año pasado me dijo que cada año irían incrementando la bonificación del IBI un 5% hasta alcanzar el 50% que nosotros le solicitamos el año pasado y este año volvemos a solicitarles para llegar ustedes al 50% del último año del mandato. Esto para nosotros es insuficiente y por eso pedimos que el 50% del descuento para familias numerosas sea aplicado ya desde este ejercicio, como se lo pedimos en el año pasado. En el caso de plusvalías, hemos comentado y debatido en varias ocasiones la injusticia que entendemos que se da cuando hay una sucesión mortis causa y la plusvalía la tiene que pagar, la bonificación de la plusvalía del hijo es del 50% en lugar del 95%, solo por el hecho de no convivir con el causante durante los dos últimos años anteriores a la muerte. Por eso le vuelvo a solicitar una vez más que estudie la posibilidad de que la bonificación de la plusvalía sea el 95% en lugar del 50% actual para estos casos. Y además, si usted mira los números, como yo los miré y como hemos comentado en alguna ocasión, esto supondría un poco, una cantidad pequeña en la cantidad de ingresos que tiene el ayuntamiento anualmente. Por estos tres motivos que he comentado, votaremos que no a, la, a este punto en el, en, del orden del día. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Vázquez. Senyor Calderón, en nom del grup d'Iniciativa per Catalunya, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Fa un any em queixava de ser regidor nou i aquestes coses. I a més em preguntava si amb dues sessions fetes d'ordenances fiscals hi havia prou per tenir una postura o entendre el que es portava a votació. Aquest any hem superat l'anterior i només ha hagut una sessió conjunta amb tots els grups municipals assistents. Sé que vostè em contestarà que fa mesos va comentar que estaven elaborant les ordenances i que si volíem alguna cosa que els truquessin. Bé, no sé vostès, però jo quan vull acord consensuat o senzillament busco sumar els màxims d'acords possibles, persegueixo a la gent, ensenyo el que hi ha i explico. No ha estat el cas. Amb això no vull dir res més que aquest que parla ha tingut una setmana per mirar-se aquest tema, per mirar si hi havia marge per l'acord o no. I encara més sobtat et quedes quan saps que s'ha arribat a un pacte amb Esquerra Republicana. Res a dir, cadascú és amo dels seus posicionaments i dels seus acords. Però clar, ens ho comunica el dijous al matí. No ho podrien haver fet a la comissió informativa? De tant en tant, tenir algun detall amb els companys no costa res. Dit això, i com les ordenances fiscals no han canviat gaire d'un any per l'altre, em referiré i sobretot hi hauran referències al discurs de fa un any. Tornem a l'altre sempre. Sense saber el marc de despeses ens porten una part del marc d'ingressos. Bé, si no fos perquè fa anys que ho diem, però aquest any en particular caldria primer discutir el marc de despesa. Creiem que el marc de despeses, sobretot en polítiques socials, hauria de ser major per donar resposta a les demandes que hi hauran d'aquest tipus de serveis. Haurem de garantir les inversions i d'altres elements. Per tant, hauria estat una bona praxis que aquest any haguéssim discutit, o no, tot el conjunt. Aquest any ja tenim per la mà això del mapa estratègic i em penso que vol presentar el pressupost el mes que ve. Esperem que d'una altra manera. Amb això vull dir que no costava res haver presentat el pressupost tot sencer. Ordenances fiscals, despesa, tot això. Vale? A més, tenint en compte que el marc de despesa aquest any serà molt important. Referent a l'IBI d'aquest any, la gran proposta per tal de no traslladar la crisi a la pressió fiscal és rebaixar el tipus impositiu de 0,60 a 0,58. Deixi'm que el rectifiqui, no són dos punts, són dos dècimes, es rebaixen dues dècimes. Dit això, tenim el càlcul del que significarà per les famílies d'aquest estalvi? Em sembla que poc. Per cert, senyor Joly, encara espero que m'expliquin a qui varen pujar l'IBI l'any passat. Encara no ho sabem. Vam acordar, en el marc de la comissió informativa, arran de la meva intervenció a ordenances fiscals l'any passat, que hi havia la correcció de tipus impositiu, que ens explicarien a la comissió informativa on es localitzaven les pujades més importants d'IBI. I bé, es va arribar a un consens que no era científicament probable, per dir-ho d'alguna manera, però que sí tenien aquestes dades, alguna dada, i llavors esperem que ens donin aquesta dada. També espero que aquest any expliquin com es distribueixen els ingressos pels diferents impostos, perquè aquest any no ho sabem ni ens ho han explicat. L'any passat ens van explicar molt bé quina mitjana d'impostos hi havia, quina mitjana de rebuts hi havia, quant costaven, quin increment hi havia. Aquest any no. Sé que tot continua igual, però no hagués estat de més. Per últim, i també anant a un dels clàssics d'aquest grup, el tema de les unificacions a les famílies nombroses. No m'estendré gaire, però vostès ja saben què en pensa el meu grup sobre aquestes bonificacions i com ha estat recollit a l'IBI. Creiem que aquestes bonificacions no poden ser donades sense tenir en compte altres condicionants com poden ser la renda o el valor cadastral. I no per l'únic fet de ser famílies nombroses s'ha de tenir aquesta bonificació. Per tot això, el grup d'Iniciativa votarà en contra. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. El senyor Villar, senyora, en nom del grup socialista té la paraula.
Jo avui miraré de ser positiu sobre aquest tema, aviam si ho aconseguim. En qualsevol cas, la intervenció anirà dirigida a la coalició d'ordenances, o com li vulguin dir, que ha realitzat Convergència i Esquerra, atès que la presentació entenc que és conjunta. i per tant no en repetiré sobre el que ha comentat el company sobre qui vol buscar acords, bàsicament parla i ensenya alguna cosa del que vol que es parli. No hi entrarem més, suposo que amb el tema de pressupostos ens passaran, si volen que hi participem, ens passaran un esborrany de pressupostos abans que es tanqui, perquè diguem-ne fer propostes sobre allò que no coneixes és, diguem-ne, que és, bueno, és apuntar cap a dalt sense saber bé on t'has d'anar. En qualsevol cas, el to positiu és que avui estem en el primer tràmit d'ordenances, avui és l'aprovació inicial, nosaltres hi votarem en contra, com poden suposar, a partir de la qual realitzarem propostes i espero que podem votar favorablement algun dels punts. Recordo l'any passat que després de 3 mandats vostès ens van aprovar una al·legació i després de 12 anys van tenir l'oportunitat de votar a favor d'un dels capítols, cosa que, diguem-ne, que ens va deixar absolutament cofois i molt contents, Respecte a l'acord i als criteris que vostès han posat en l'acord, deien de no traslladar la crisi a la pressió fiscal, amb això hi estem d'acord. Malgrat tot, el concepte de pressió fiscal té dos aspectes, impostos i serveis. Si mantenim impostos i baixem serveis, la pressió fiscal és major. Per tant, diguem-ne que si baixem serveis estarem igual encara que mantinguem els impostos amb l'IPC. Nosaltres sí que ens sembla bé que es pugi el preu de l'IPC, o un peu de l'IPC i que sigui raonable, entre altres coses perquè els serveis que rep l'Ajuntament de proveïdors també seran pujats aquests IPCs. Recordar per això que en els darrers 5 anys hem tingut pujades grans del 12 i el 8% de l'IBI, que l'any passat van tenir una pujada de l'IBI que va afectar el 57% dels ciutadans de Sant Cugat, i per tant diguem-ne que els impostos tenen una via i no comencen avui, sinó que han vingut en els anys anteriors. Vostè ho sap, que va haver-hi aquesta pujada malgrat les accions de comunicació que van realitzar van ser en quant a la continuïtat, no a la pujada. Què més? Estem absolutament satisfets perquè es portarà a terme una subvenció a les persones vídues del 50%, és la mateixa, exactament la mateixa al·legació que nosaltres vam presentar l'any anterior i va ser tombada. Veig que, bueno, els volem felicitar els dos grups, especialment a la gent de Convergència, per l'interès per les persones vídues i vídues. Ens hauria agradat que l'haguessin aprovat l'any anterior, haurien guanyat algun aspecte, benvingut sigui en aquest cas. Ens sembla bé el carret jove de Sant Cugat. Ara vostè sap que això, diguem-ne, la diferència entre la literatura i l'aritmètica és que si ho posem així és literatura, i diguem-ne que això s'ha de veure contrastat amb els pressupostos municipals, perquè diguem-ne que aquí hi ha concessions públiques a partir de les quals l'Ajuntament haurà de fer front a aquestes partides, o com a mínim haurà d'estar confeccionat el pressupost. Per tant, és evident que si quan tinguem pressupostos municipals no es veu un apartat que digui carnet jove o alguna cosa semblant, vostès solament s'hauran quedat en la literatura. Ens semblen bé altres aspectes. Respecte a les famílies múltiples, ja saps, se n'han fet mocions al respecte en aquest plenari, s'han oblidat les famílies monoparentals, vostè parla de modificació de la llei d'hisendes locals, si aquesta modificació de la llei d'hisendes locals era positiva per les famílies múltiples, que ens sembla perfecta, també ho hauria de ser per les monoparentals. Trobem a faltar aquest aspecte i, per tant, és una de les al·legacions que els hi farem. Sobre la zona verda, ja hem parlat també en diferents rodes de premsa de la nostra preocupació per tal que la superfície pública d'aparcament s'està esgotant i s'està reduint. Vostès saben que existeixen altres fórmules a part de la zona verda, cosa que ens sembla bé, i si vostès la tiren endavant, entenc que el senyor Trias de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, també estarà molt content. Hi ha altres fórmules, com targes de veïns, també hi ha altres, com zones de limitació horària en rellotge, que també els hi demanem que estudiïn. Respecte a zona verda i altres qüestions, suposo que també tindran una sèrie de dificultats al treballar el ple de condicions de l'empresa que gestiona aquest aspecte, però en qualsevol cas tindran el nostre suport. Com a conclusió, dir-los que ens semblen unes ordenances continuistes amb algun aspecte positiu, com el de les vídues, que és una al·legació que ja vam realitzar i que ho veiem al principi del camí. Tenim 20 dies naturals aproximadament per realitzar les nostres al·legacions, els hi farem i esperem que les contrastin. I esperem que no ens entrem de què és el que aprovem després d'una comissió informativa als pressupostos. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor. Senyor Joli, té la paraula.
Sí, en defensa del que comenten al respecte de la informació d'un possible acord o no, mencionar que al final els acords es produeixen quan es produeixen, no? I tan bon punt es va produir, doncs jo vaig agafar el telèfon i vaig tractar de comunicar-los, no? Però bé, en qualsevol cas, gràcies per manifestar-ho. Grans trets, s'ha comentat el tema del 4,6% d'IPC, si és molt, si es pot, si és acertat o no. Sí que és cert que hi ha tendències que apunten una mica cap a la baixa. El que és cert és que nosaltres hem de fer equilibris realistes i molt seriosos en el marc del conjunt dels recursos públics, no? I ja que fem un esforç molt important en prendre determinacions com aquesta de no traslladar la crisi a la pressió fiscal i de tenir com a objectiu prioritari en un marc com l'actual no tant la disminució de partides per disminuir-les, sinó millorar la gestió interna per tal de seguir donant el mateix rendiment i els mateixos serveis públics amb menys ingressos, que aquest és un objectiu prou agosarat al respecte, no? I que demanarà d'un exercici important en el marc dels pressupostos de l'any vinent, no? Perquè no tot passa, i això ho hem dit moltes vegades i ho hem expressat molt des d'aquest equip de govern i amb la nova filosofia pressupostària que saben que està sobre la taula i és la metodologia interna, no tot passa per explicar-ho en partides pressupostàries. La gestió és un concepte que és important i la gestió pública cada dia ho és més. I les coses es poden fer a partir de tenir uns objectius i realitzar-les amb els menors costos possibles. No pot ser que la política estigui acostumada a jutjar si una política es fa millor o pitjor per la quantitat de diners que s'hi dediquen. Senzillament perquè podem estar amb la paradoxa de que com més diners s'hi estan dedicant, més ineficiències pot ser que estiguin existint. És important, doncs, treballar o recuperar l'esperit de veure els objectius i a partir d'aquí fer una gestió el més exigent possible. Famílies nombroses. Sí que és cert que nosaltres volem, aquesta ha estat la nostra intenció ja des de l'any passat, de portar fins al 50% en aquesta bonificació, i sobre els comentaris que s'han fet al respecte. Mirin, nosaltres creiem fermament que la política de bonificació i d'ajut a les famílies nombroses és una autèntica política social. I més en uns moments com l'actual, rigui el que vulgui, senyor Boix, la família és un ressort important en el marc de les dificultats com poden ser les actuals. I les famílies tindran el nostre suport i seguiran tenint el nostre suport precisament perquè entenem que és una política social avançada. Dins de les polítiques socials ens podrien trobar de molt tipus. També dono la raó, i així ho hem fet en el marc d'aquest acord conjunt amb Esquerra Republicana, la importància d'altres col·lectius, d'altres realitats de convivència, com poden ser les famílies monoparentals o les famílies múltiples. Entenem, però, les famílies múltiples que parlem de famílies amb una bessonada. Aquí sí que és quelcom que hem volgut acotar al 0-3 anys de vida. És a dir, l'impacte fort que una família de múltiples té és en la primera fase de vida dels nanos, perquè avançada la vida dels mateixos, quina diferència hi ha entre una família que té una criatura de 5 i 6 anys versus aquella que en té una bessonada de 5. Per tant, seria injust per aquelles famílies que tenen dos fills, i aquí aquest tema de les múltiples creiem seriosament que s'ha de tindre molt en compte. El Partit Popular comenta també el tema de les plusvàlues i del fet de gravar la transmissió patrimonial en cas de mortis causa i la bonificació que hi ha pel fet el 95% si ets resident d'aquella, si és la teva vivenda habitual, i només del 50% si no és la teva vivenda habitual. Jo li plantejo, senyor Vázquez Dodero, vostè aquesta petició me l'ha fet arribar els últims dies. Nosaltres no hem tingut temps en el marc d'aquest acord fins i tot ni tan sols de plantejar-la. Plantegi-la en el marc d'exposició pública, ho comentarem internament i mirarem de donar-li una resposta en l'aprovació definitiva. És quelcom, doncs, que li proposo que estudiarem. Bueno, finalment, ja està, només mencionar que no sé si ha dit que cada 12 anys només hi ha un acord, bueno, fem un esforç a veure si trobem alguna via per solucionar-ho, això.
Gràcies, senyor Joli. Senyor Granger, breument, sisplau.
Gràcies, senyor alcalde.
Només per precisar on comentava el company Vilasenyor sobre si eren unes ordenances continuistes respecte als de l'any passat, sí, perquè van contindre, nosaltres creiem que forces avanços pels santcugatencs, i en l'aspecte positiu i en l'aspecte el pitjor de la paraula del continuisme, doncs també, perquè les ordenances de qualsevol ajuntament d'aquest país estan encursetades pel jou de la legislació espanyola. La legislació espanyola només permet unes certes bonificacions que més enllà d'aquí, doncs, els ajuntaments no poden aplicar. Aleshores han de buscar fórmules també imaginatives doncs, per tal de fer arribar descomptes i bonificacions als ciutadans. Aleshores nosaltres creiem que és necessària la modificació d'aquesta llei a escala del Congreso de los Diputados. Vostès allà em sembla que hi tenen un bon nombre de diputats, esperem que hi hagi aquest suport per tal de que les famílies múltiples i les famílies monoparentals i d'altres tipus de realitats de convivència també hi siguin reconegudes. Gràcies.
Gràcies, senyor Vilasenyor, breument també, sisplau.
És que jo normalment quan estic a l'oposició miro de, diguem-ne, que establir diguem-ne certes distàncies amb els companys de l'oposició, bàsicament perquè tots estem a l'oposició, i el que hem de fer és cercar l'opció d'oposició contra el govern o contra les propostes del govern. Jo crec que vostè no té molt clar aquest tema, però en qualsevol cas ens sembla molt bé els acords que vostès hagin pogut fer. El felicitem perquè hem pogut entrar dintre d'aquestes ordenances algun aspecte positiu com el de les vídues, i si vostès tenen més mà per incidir en l'acció del govern, els demanem que entrin també a demanar el suport a les famílies monoparentals i també als preus públics. Vostè sap que aquí no hi ha els preus públics, suposo que quan nosaltres fem les nostres al·legacions, on també constaran preus públics, part de l'informe de l'interventor dirà que això no és subjecte d'aprovació d'al·legació, atès que no es tracta de taxes. En aquest text que vostès han aprovat es formen part també accions que no són pròpies de taxes i per tant són accions polítiques, i per tant els demanem als companys d'Esquerra Republicana, atès que vostès sembla que tenen la vàlvula d'escapament per arribar a determinades accions on nosaltres no podem entrar, que incideixin en les famílies monoparentals i en aquelles com una altra al·legació que nosaltres vam presentar l'any passat, que vostè recordarà perfectament, que és que les famílies, els joves de menys de 30 anys tinguin una reducció de l'IBI en la vivenda nova. Gràcies.
Gràcies, senyor Granger, per
dir-ho per al·lusions. Senyor alcalde, sí, el nostre grup ni està a l'oposició ni està al govern. El nostre grup és representant d'uns ciutadans que estem aquí amb un compromís de portar endavant un programa electoral i un compromís que nosaltres tenim amb els ciutadans. Aquesta és la nostra feina. Creiem que per fer això hem de pactar amb qui té la clau d'això. Per tant, vostè sabrà el que vostès fan amb la gestió dels seus vots i la confiança que li han donat els seus votants. Nosaltres creiem que ens hem posat aquí per tirar endavant propostes i perquè la ciutadania es senti beneficiada i no per fer política de salut. Gràcies.
Gràcies, senyor Vilasenyor. Més breu encara que el senyor Granger, sisplau.
És que clar, nosaltres sí que estem a l'oposició. Ja està.
Bé, passem a la votació del punt 12 de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Queda aprovat amb 15 vots a favor i 9 vots en contra. El punt 13 és la proposta